Va, són les 11 i 8 minuts, les 6 i 8 en la reemissió. Enguany s'han complert els 25 anys de l'arribada del Pacte de Progrés al govern balear, en aquest cas presidit per Xisco Antic. Ja ho recordareu perquè era la primera vegada que, en aquest cas, unes forces d'esquerres ocupaven el Consolat de Mar. La victòria, però, de les forces progressistes no es va quedar aquí, sinó que també enguany es compleixen els 25 anys de la victòria de l'esquerra al Consell d'Eivissa i Formentera, en aquest cas presidit per Pilar Costa. I al mateix temps també, aquí a Formentera, la victòria de la COP, la coalició d'organitzacions progressistes, en aquest cas liderada per l'independent Isidor Torres a l'Ajuntament de la nostra illa. Per fer un poc d'història sobre aquests esdeveniments polítics d'ara fa un quart de segle, avui tenim amb naltros en Isidor Torres. Molt bon dia, Isidor.
Hola, què tal? Bon dia.
També el periodista Carmelo Convalia. Molt bon dia, Carmelo.
Molt bon dia.
Per via telefònica, la llavors presidenta del Consell d'Eivissa i Formentera, que també va aconseguir el diputat per les forces progressistes al Parlament Autonòmic, Pilar Costa. Molt bon dia, Pilar.
Hola, bon dia.
I en Enric Barot, que recordam, ell va ser regidor i primer tinent d'alcalde en aquells primers 2 anys del govern de la COP a l'Ajuntament de Formentera, entre el 1999 i el 2001. Enric, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
De fet, ara fora del micro, en Enric ens deia, i tot va començar l'any 96.
Sí, senyor. Va començar l'any 96, quan na Pilar Costa es va crear l'entesa pel Senat i na Pilar va sortir senadora, i jo crec, des de la meva modesta opinió, que aquell any 96 es va convertir en el que a mi m'agrada definir com el Yes Weekend, no? De les Pitiuses i de les Balears. Yes Weekend, sí es pot, sí que se puede. I la Pilar Costa ho va demostrar. I això després es va expressar l'any 99 amb la coalició de la COP i amb l'obtenció del govern, per primera vegada, d'un govern socialista a les Illes Balears.
Pilar, tenies aquesta sensació que ara ens està explicant d'aquesta manera tan gràfica? Enric, a més, tu eres molt jove, tenies, què, 25 anys, no? L'any 96?
28 anys tenia, sí, sí, molt jove.
Sí?
Bé, jo crec que Enric expressa, és veritat que va amb un sentiment que jo... vaig encapçalar, juntament, vull recordar, la candidatura en el Senat, amb Isidor Torres, que era suplent, i després va ser senador també per Eivissa i Formentera. I és cert que en aquells moments es va produir un fet que per Eivissa, sobretot perquè a Formentera vull recordar que hi havien existit governs progressistes, en aquest cas socialistes, amb alcaldes socialistes a l'Ajuntament, però era la primera vegada que obteníem el senador d'Eivissa i Formenteres progressistes, l'any 96, i també en l'any 99, per la primera vegada, no?, que llavors se guanyava per part de l'esquerra el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, i va ser feina, implicació i il·lusió de moltíssima gent. Uns donàvem més la cara i estàvem al capdavant, però altres feien molta feina des de darrere. Per cert, Enric, ara que recordava l'any 1996, crec que va ser el primer que em va ensenyar i em va fer anar a trepitjar literalment l'abocador d'escap, que va ser una lluita tot el tema de la gestió de residus a Formentera.
Cert, cert. Recordo que la passejada amb el Francesc Antic, amb tu, Pilar, i amb, no sé si hi havia més regidors, però com comentaves l'altre dia, si no recordo malament, gràcies a aquesta visita i gràcies a la COP es va crear el primer pla territorial de residus de les Illes Balears, si no estic equivocat.
Carmelo, no, digues, Pilar, perdona.
No, no, com feies l'altre dia en Isidor Torres a Eivissa, no?, que recordava l'estimat company Xavier Álvarez, que llavors és president del GOP a Formentera, que també va fer una feina immensa, intensa, en tots els temes ambientals, però especialment en la gestió de residus.
Carmelo, com es vivia en aquells moments en la societat formenterera, pitiusa, balear, no? Després de tants anys d'hegemonia d'una opció política que de sobte entrés en el govern una altra proposta?
Bueno, era un momento de mucha expectación por parte de la población. Yo recuerdo que había bastante desencanto y bastante hartazgo también, debido a que se estaban sucediendo gobiernos de conservadores de una forma muy inestable y con mucha bronca entre ellos. Y era una situación bastante delicada. Cada dos por tres estábamos hablando no únicamente de residuos, que era uno de los graves problemas que había entonces, con una, creo recordar, una directriz europea que obligaba de forma inmediata a ponerse a trabajar en ese espacio a expensas de recibir importantes sanciones económicas, ¿no? Ese era uno de los problemas. Otro de los problemas que teníamos era el urbanismo. Se hablaba constantemente de urbanismo. Se hablaba constantemente de que se cometían ilegalidades. Había denuncias entre los propios políticos de este tipo de ilegalidades. La frase de que el ayuntamiento es un cachondeo estaba al orden del día en aquel momento. Yo recuerdo también situaciones un poco o expresiones de cabreo contra la institución bastante desagradables, como por ejemplo el depósito de heces en la puerta de la casa consistorial. En aquel momento, que aparecían por la mañana y no eran especialmente heces de animales, quiero decir que eran humanas. Y detalles de este tipo hacían que el ambiente fuera muy enrarecido. Y sí que existía, y luego, claro, ocurrió un poco, sí, que la COP ganó, pero la COP hizo un trabajo anterior que unió muchas sensibilidades en esas famosas jornadas que fueron en la Fonda Pepe, y en donde participó muchísima gente, pero muchísima, en distintas comisiones que se organizaron. A raíz de esas jornadas, que igual Isidor la recuerda mejor que yo, y Enric Barot también, pues socialmente eso fue calando de forma importante, de tal forma que cuando llegaron las elecciones la gente tenía muy claro el mensaje y la prueba estaba en las urnas con esa mayoría absoluta que ganó la COP en ese momento. Pero bueno, quiero decir que había muchos factores que hacían prever que iban a ganar. Y una cosa muy importante que yo creo que ocurrió, que el PSOE renunció a su hegemonía en la izquierda, a su liderazgo de la izquierda, a favor de la unidad de la izquierda. Eso posteriormente no se ha vuelto a repetir. En ese momento sí que ocurrió.
Santi Ferrer va ser diputat, en aquell cas, a les eleccions de l'any 99, de la coalició d'organitzacions progressistes. Santi d'Amorna, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies, ben trobats.
Recordes aquest moment que està parlant ara en Carmelo, en què el PSOE, segons explicava ell, no, va, diguem-ne, fer un pas per deixar pas a una hegemonia més col·lectiva dels moviments progressistes?
Sí, jo crec que coincideix bàsicament amb tot el que explicaven els companys, explicaven en Carmelo, que per cert aprofit per saludar-vos a tots.
Saludos, Santi, saludos.
Igualment. Jo crec que hi havia una sèrie de circumstàncies, per marcar-ho una mica, que precediren tot el pacte i em sembla, des de la meva perspectiva, que de la necessitat se'n va fer virtut. Hi havia hagut unes inhabilitacions de polítics que venia de la sentència de Camarí, que va fer que el govern que hi havia del PSOE amb els seus antics independents, amb el que ara forma part del que seria Compromís, d'Antoni Miquelet, allà on s'inhabilitaren dos baldes, en Xumel Destípic i en Toni Miquelet, i els dos regidors d'urbanisme. Crec que recordar que eren Eduardo i en Bartomeu de Rocaplana. Mm-hmm. Llavors, el PSOE se trobava que, per una banda, no tenia lideratge, i, per altra banda, hi havia tot, diguéssim, s'havien quedat descapçalats, per dir-ho d'alguna manera, i hi havia tota una expectativa social, o sigui, havia, això que resumien en les jornades que fera massa cop, al final el que hi havia era un caldo de cultiu d'una societat civil que mirava cap a la institució, que no li donava resposta, i unes forces polítiques coordinades o intentant-se coordinar per donar-li resposta. O sigui, hi havia allí com dos corrents que s'havien de trobar i després una expectativa molt gran posada sobre Formentera. Per recordar que en Matas havia fet un decret especial de Formentera, estava intentant fer tot un tractament per conservar aquest diputat, perquè ja sabien que un moment donat podia fer el número 30 del Parlament de les Illes. Llavors, tot aquest, els canvis d'alcaldia que van de Carmelo, de la falta de resposta, doncs, recordo llegint el diari a un moment donat que l'alcalde anava a l'Ajuntament una estona, una persona que respecte personalment, evidentment, però que anava una estona a l'Ajuntament i després s'anava a fer paelles en el seu restaurant, doncs perquè la seva feina era la que era. Vull dir que jo crec que construïren moltes coses, moltes necessitats, molta frustració, molta il·lusió, per una altra banda, que acabaren en que aquelles eleccions es pogués donar aquest canvi, tant a Formentera com a Eivissa com a la resta de les illes.
Isidro Torres, que esdevingueres doncs, alcalde en aquelles eleccions de l'any 1999, en un procés que no va estar exempt de fenòmens insospitats o inaudits, com per exemple l'incendi del Departament d'Urbanisme pocs dies abans de les eleccions, o el tema del cens del vot per correu, en què van aparèixer doncs, una setantena de noms que ningú coneixia, relacionats, recordem, amb aquests censos del vot per correu.
Sí, bé, diguem que bon dia a tots i una salutació especial per a aquest, en Santi i en Pilar, que estan a Eivissa. I, bueno, mira, jo estic encantat perquè estàs ara, els que han intervingut, justament són veus que normalment no se senten tant, no? I que val la pena, i que, a més, són veus extraordinàriament valuoses per explicar què va passar. Què va passar el 96 i què va passar el 99. I, efectivament, com tu dius, el Partit Popular tenia molt d'interès. De fet, s'havien fet coses extraordinàriament importants per Formentera. S'havia comprat la finca de Can Marroig amb fons europeus per, diríem, passar a ser una finca pública. S'havia posat un helicòpter feia dos anys i s'havia inaugurat l'Institut de Formentera. Per tant, el Partit Popular s'havia esforçat molt perquè els resultats del 99 li fossin favorables. I, clar, a més de tot això, hi va sumar aquests vots que van anar a buscar per Argentina. I que al final quan, com que tot se sap i tot se diu, tot això va revertir en contra seu al final. I clar, aquí a Formentera, com ja ha explicat, jo crec que molt bé en Carmelo, el tema de l'incendi l'hem d'entendre dins aquest context que en Carmelo ha explicat. Per què? Home, perquè realment el tema d'urbanisme a Formentera era molt reiteratiu i des de la COP, des de l'equip de la COP, jo crec que teníem claríssim que havíem d'entrar de l'única manera que creiem possible entrar-hi, és a dir, posant la legalitat existent damunt la taula i aquesta legalitat existent fer-la complir per tothom en el preu que fos. I, evidentment, l'alcalde, en aquest cas, teníem també claríssim que passaria a ser alcalde de l'Ajuntament de Formentera i un alcalde per tothom i de tothom, però que en cap moment intervendria o de paraula o de fets per explicar personalment a ningú què podia fer i què no podia fer en urbanisme. Tothom que tenia, diríem, afany o ganes de construir, que tenia que anar al Departament d'Obres, presentar un projecte i aquest projecte fos estudiat i conforme a la normativa vigent se li dava la llicència o no. L'urbanisme és una qüestió reglada, no depèn de la voluntat de ningú, ni de cap tècnic, ni de, per supost, de l'alcalde o qui manàs a l'Ajuntament. Per tant, això ho teníem claríssim i ho vàrem explicar claríssim durant les jornades de la COP, com s'ha explicat, i antes nosaltres ho vàrem discutir durant molts mesos, pràcticament un any i mig, el que era la taula de la COP. I per tant, jo crec que ens va, en el meu cas personalment, me va salvar justament aquesta feina que havíem fet abans. És a dir, per enfrontar-te en aquesta situació que ha descrit en Carmelo i en aquesta situació que d'altres volíem per l'Ajuntament de Formentera, que deixàs de fer aquest sondeo que entre cometes, que deixàs de fer la primera institució, la institució més important de Formentera, i a la qual els formenterers volíem que se sentissin orgullosos i que se sentissin en confiança per anar-hi, per demanar, per tenir uns serveis. I això volíem fer, i ens ho va permetre fer, justament aquest treball previ que fèrem, aquest treball extraordinari que fèrem, de la qual, evidentment, aquí tenim l'Enric Barot, i si cas que ell mateix ho puc explicar, el gran arquitecte, diríem, de l'estructura de tot aquest diàleg, perquè es parlar està molt bé, però si aquest parlar no va directament seguit de tota una programació i una planificació molt ben feta, de manera que tu saps exactament què has de fer, quan has de fer i com ho has de fer, seria impossible. I això, amb ell al costat, va ser realment un gust treballar-hi i un gust posar-ho en pràctica. I et diré la veritat. Jo crec que vàrem treballar i vàrem posar a l'abast de l'illa de Formentera, no només iniciatives pels 4 anys que nosaltres teníem del 99 al 2003, sinó que servia per molt més anys endavant. La nostra idea no era, diríem, estar a l'Ajuntament per guanyar unes eleccions i tornar a guanyar unes altres eleccions, no. La nostra il·lusió era arribar a l'Ajuntament, posar ordre, posar l'Ajuntament com a primera institució de l'illa, que els formenters se sentin orgullosos d'ella, posar Formentera com una illa, demanar a les institucions, som una illa i volem ser tractats com una illa i farem el possible perquè això passi, abans que prolongar-nos a l'Ajuntament. Guanyar unes pròximes eleccions no era el nostre objectiu. El nostre objectiu era justament dignificar la institució i dignificar la condició política dels seus, diríem, comandaments.
La COP no va ser un bolet d'un dia, el que va explicar en Isidor, sinó que venia d'un treball anterior. I en aquest cas, el mateix Isidor, Enric, t'assenyala tu, com vas dissenyar, com vas, diguem-ne, estructurar aquesta projecció de la COP? Des d'on parties i on volies anar?
Mira, tinc que explicar, perquè penso que el programa d'avui és un programa més per fer història que no pas per parlar del present, no? Jo en aquells moments, mira, jo venia de l'Ajuntament de Barcelona. Des de molt jovenet que ja havia tingut una trajectòria política a través de les associacions de veïns de la ciutat de Barcelona i després com a funcionari públic de l'Ajuntament. Sempre amb la legislatura, amb el Pasqual Maragall. Clar, això et dona un bagatge i et dona un coneixement de com aplicar les polítiques als barris de la ciutat de Barcelona. Són polítiques complexes que requereixen molt d'estudi. Jo en realitat el que vaig fer va ser fer com un calaix de sastre amb tota l'experiència acumulada i situar-la en el context de Formentera. Bueno, val a dir que jo també vaig estudiar sociologia, vull dir que hi ha una part de vessant. I això va permetre estructurar un projecte polític que sobretot el seu objectiu era implicar la ciutadania de Formentera. Aquí s'ha parlat de que la coalició eren els Verds, era el Partit Socialista i Esquerra Unida. Però en realitat eren aquests tres partits i cents d'independents. És a dir, de gent independent, que no estava ubicada en cap carnet de partit polític, però es va implicar en un procés de diàleg, d'estudi i de proposta, que és el que al final es va concretar la COP i per això va funcionar de la manera que va funcionar. Jo voldria dir només, perquè tant a Eivissa com avui aquest tema ha quedat així, va passant com si no hagués passat res, però vull dir que per part del Partit Socialista, com ha explicat el Carmelo, jo crec que va haver-hi un acte de generositat important, tot i que tractant-se d'un partit d'àmbit estatal, va saber posar el freno per tal de que tothom tingués capiguda amb aquest projecte polític. Només et diré a tall d'exemple que jo en aquells moments era el secretari general de l'Agrupació Socialista de Formentera i vull recordar que qui va tancar el míting de la COP va ser el Pasqual Maragall, que va venir expressament a Formentera per tancar aquest míting. Durant la campanya electoral...
Va ser fantàstic aquell acte.
Sí, sí, va ser històric. Vull recordar que durant la campanya electoral va venir a fer un míting en Raimon Obiols, president del PSC de Catalunya. És a dir, hi havia, de l'òrbita socialista, hi havia molta gent mirant amb lupa el que estava passant a Formentera, i amb molt d'interès. El Comitè Federal, que era qui tenia que autoritzar el Partit Socialista de Formentera formés part d'una coalició o no, gràcies a la feina de bons amics que en aquells moments estaven dins del Comitè Federal, és un tema que ni es va tractar i van deixar que Formentera funcionés. Evidentment, si no, la cosa no hagués sortit bé, seria un cadàver polític, ho hagués sigut, però va sortir bé. I això va ser un motiu d'exemple i de referència al conjunt de l'Estat.
Sí, hay que recordar que en aquellos años Pasqual Maragall venía mucho a Formentera, frecuentaba asiduamente la isla y era conocido, especialmente iba a la Sabina...
Espalmador.
También iba, es cierto. Iba a Espalmador.
Con la familia,
estaban vinculados con la familia.
¿Con la Escarola?
Sí, con la familia Cinamón.
Això, perdó.
No, a través de la seva dona, la Diana Rigosa.
Sí, con la familia Cinamón, los antiguos propietarios de ese Espalmador. Y venía muy a menudo, con lo cual se le veía asiduamente por el puerto, por la isla, pasear, y ya era como un personaje más integrado en esta sociedad, ¿no? Y eso ocurrió. Yo también quería apuntar una cosa. Isidor decía que el objetivo de la COP era dignificar la institución, dignificarla, ponerla al nivel que le tocaba. Pero también en ese mensaje era acabar con el victimismo, porque hasta entonces, Formentera, aquí llorábamos. ¡Ah, es que somos la isla pobre! ¡Ah, es que somos la isla olvidada! ¡Ay, es que no nos hacen caso! Y ya estaba bien de ese victimismo. Ya estaba bien de tratarnos como los hermanos menores, los pobrecitos del barrio éramos. Y la COP sí consiguió acabar con ese victimismo y desde entonces, yo creo que no se ha vuelto a repetir esa sensación de que éramos los pobres y los abandonados, que a algunos ya les iba bien ir llorando por los despachos, pero ya estaba bien, y eso también lo consiguió la COP.
Jo, si m'ho permeteu, només un comentari, perquè recordo, ara acabo de recordar una frase que l'Isidor deia durant la campanya electoral de la COP, i que ha esdevingut una realitat. Deia, si no recordo malament, Isidor, les Illes Balears tenen tres parets, falta la quarta paret, i la quarta paret és Formentera. Mentre falti aquesta quarta paret, no hi haurà casa balear.
És així.
Jo també recordo en Isidor, que me va impactar molt, perquè va ser un lluitador per... pel nou hospital, que al final ha estat una realitat a Formentera, no? Aquella frase d'en Isidor que repetia tots els actes, de dir, volem poder néixer i morir a Formentera, no? I això al final també es va convertir en una realitat. Jo estic totalment d'acord amb el que deia ara amb en Carmelo, que crec que una de les grans, diguem, victòries, tant del 96 com sobretot el 99, va ser essa de dignificar les institucions en aquell moment a Formentera que tenia l'Ajuntament, amb un estat que era lamentable en quant en el desprestigi institucional i que des de llavors ha esdevingut un referent en les gestions, els posteriors governants, tant amb en Jaume Ferrer com Alejandra Ferrer o Ana Juan, i ara no vull aprofitar per parlar de l'actualitat, però sí que vull dir que aquelles coses que penses que tens aconseguides no ho són per sempre, que s'ha de mimar, perquè ara, desgraciadament, l'actualitat de Formentera mos porta a tornar a parlar de desprestigi i de desgovern de la màxima institució que és el Consell de Formentera.
Sí, sí. Sí, ibas, Pilar. Ibas a decir algo y se te ha ido. Estabas escuchando abstraído a Pilar.
Sí, perquè realment crec que jo avui venia disposat a escoltar més que parlar, no? Justament, perquè, bueno, jo d'alguna manera diríem que tinc accés en els mitjans sovint, més sovint, que no les veus que avui podem escoltar, i me fa més il·lusió. I en Pilar justament ara ha posat, has dit, a la llaga que ens, ara ens preocupa a tothom. I és efectivament això, és que la democràcia és el benestar, és arribar a aconseguir unes determinades coses, en política i en la vida en general, no són eternes, no hi ha res etern. S'ha de sempre seguir lluitant. Aquí a Formentera tenim, per exemple, l'institut. Vam lluitar anys i anys per aconseguir un institut. Els primers 10 anys era la nostra institució més ben valorada i més ben... A partir de llavors la gent a poc a poc se n'oblida. I l'institut passa a ser una cosa més i que té deficiències i que falta no sé què i que falta no sé quantos. I el Consell Insular, vos ha passat el mateix, igual el Consell Insular per Formentera no ha estat valorat en la mesura que cal que sigui valorat. És la institució i és l'acte polític més important que ha aconseguit Formentera en la seva història. El Consell Insular de Formentera. No només pel finançament de Silla, sinó per tot el que significa de control i perquè es compleixi aquella voluntat que dèiem els formenterers i que vàrem sortir al carrer l'any 87 i l'any 92 quan la coordinadora d'entitat cívica es va convocar aquelles manifestacions, perquè mai més, dèiem en aquella època, perquè mai més Formentera siga, diríem, fruit de decisions preses fora de Formentera. I avui tornem a veure que hi ha unes decisions sobre esport que se volen prendre des de fora de Formentera, sense la participació de ningú de Formentera. I això no ho podem tolerar. Això ho havíem aconseguit que fos així. No ho podem perdre. No ho podem perdre. Així que, autoritat portuària, heu d'escoltar la veu dels formenterers. No només dels polítics, també de la societat de Formentera organitzada a través de les diferents associacions. Formentera no pot ser governada des de fora de Formentera sense participació de Silla, de cap manera.
Estic totalment d'acord, Isidor. És més, jo diria que hi ha un cert paral·lelisme històric entre els fets que van passar a l'entorn que teníem el 1999 i el que està passant amb el dia d'avui aquí a Formentera. Per sort, crec que la situació ja està més o menys encarrilada, hi ha una moció de censura en marxa, veurem com acaba aquest esperpent, perquè no ho puc qualificar d'una altra manera, que era una mica de la situació amb la que ens van trobar nosaltres l'any 99. Vull recordar que l'Isidora l'altre dia a Eivissa explicava com les llicències d'urbanisme, les llicències per poder-se fer una edificació, les donava l'alcalde de viva voce. És a dir, tu anaves a veure l'alcalde, li preguntaves, escolti, puc fer-me una casa? I l'alcalde et deia, sí, vale, tu sí. Tu, i després fent. els papers ja els farem més tard.
La frase era, no? ves fent, sí, que sí. Ja ho arreglarem. Si no, mañana.
Exacte, i això funcionava sí. Així.
Ja, el regidor ja i tota la... que ho van arribar a cremar tot.
Sí, clar.
Va ser molt fort.
Sí, bueno, per les persones que ens escoltin, que no estiguin al dia d'aquest incendi, va ser un incendi provocat, no sabem encara per qui, doncs un atemptat contra el llavors Ajuntament de Formentera que va doncs, socarrar bona part dels expedients d'urbanisme.
Sí.
Això va ser un fet, sí. Jo trob, molt traumàtic per Formentera, perquè a més llançava un missatge horrorós, no?, en fi, a mi...
El mensaje, yo creo que viene la izquierda, porque ya sabían, la derecha ya daba por perdida esas elecciones, el 30 de mayo sabían que iban a perder las elecciones que fueron en junio, y era un acto a la desesperada. Lo que ocurre es que no repararon en que los expedientes de infracción no estaban en el archivo, sino que estaban en el despacho de la secretaria, entonces... Carmen Hernández de Onís, que vivió muy de cerca todo eso. Y posteriormente la investigación de la Guardia Civil, que también habría que analizar cómo se hizo y de qué manera se hizo,
año 99,
pidió pues todos esos expedientes de que estaban pendientes o que eran dudosos o que estaban también ya con valoraciones negativas, ¿no? Y los pidió. Fueron 174 expedientes.
Santi, ¿volies afegir alguna cosa?
Sí, gràcies. Com que quan un no està veient els companys està més difícil, però no t'hi ha. Just afegir algunes coses d'aquell moment. En aquell moment que es va que evidentment, s'aire que duíem les persones que no eren estrictament de partits i que ens juntàrem en aquell procés que ja estava en marxa. Vull dir, allò va ser una feina de bastant de temps que tenia origen doncs, pot remuntar al 96 o al 92 o fins i tot al 87, com deia en Isidor, però per part de la dreta i d'alguns poders se mos va pillar d'enfadilla russa. Va ser una de les coses que es va dir. I el curiós és que aquesta enfadilla russa després la dreta, quan ha volgut guanyar, l'ha repetida, perquè la Unió, no ho dic pejorativament, però la Unió també seria una mescla de gent diferent amb un interès comú, que era governar, o impedir que tornés a governar l'esquerra, en aquest cas, i ha sortit com ha sortit. I això vaig a una reflexió que volia fer. Quan el 99, que el programa de la COP va ser un programa ample, llavors es va juntar en el despacte, tant a Eivissa com a les Illes, però la necessitat de que Formentera tingués poder i tingués veu en una de les coses que volíem posar de manifest. I, sobretot, de ser naltros els que renunciàvem a aquest victimisme que deia en Carmelo i passàvem a ser responsables del nostre futur. I aquesta responsabilitat, que a vegades, quan et toca governar, doncs vas a taules on es fa la transferència de competències o coses d'aquest tipus, jo sempre diferenciava el que era tenir servei de lo que era tenir la responsabilitat política. O sigui, els ciutadans el que volien, sobretot, era serveis, que a Formentera moltes coses mancaven. Serveis de tot tipus, tant sanitaris com d'atenció a gent major, com no hi havia escoleta, no hi havia piscina coberta, que es va fer més tard, no hi havia hospital, o sigui, hi havia un ample, les barques en hivern acabaven a les 7 de la tarda, o sigui, era una manca de moltes coses a una societat que era rica, en el qual el que era l'administració i el que era la ciutadania hi havia una distància enorme. I després hi havia la responsabilitat. Sí, digues.
No, perdona. Que jo afegiria el que tu dius precisament per visualitzar que teníem clar que Formentera no només tenia que tenir protagonisme com a illa, sinó també responsabilitat. En Santi Ferrer, a part de diputat, era conseller del Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Clar. I va ser el primer conseller, perquè jo me feia creus que abans els consellers que eren de Formentera eren sense cartera, crec que se'ls hi deia. I jo deia, però què fan dins del Consell quan estan en el Consell que és d'Eivissa i Formentera? Quina responsabilitat tenen? Deia, no, cap. I això vàrem dir, evidentment, amb en Santi s'ha acabat. I en Santi Ferrer és conseller de Formentera, però, a més, era responsable de tota l'àrea econòmica i d'hisenda, és a dir, de sous, d'Eivissa i Formentera. I això li va permetre negociar no només pressupostos, sinó també pel govern balear. Vull dir, vàrem canviar una mica aquella mentalitat de, bé, el conseller de Formentera, no?, era com una figura decorativa. I això era un desastre. Però perquè suposo que no s'havia plantejat en cap moment, o com bé en Carmelo, sempre és més fàcil fer-se la víctima que tenir una responsabilitat real.
Doncs avui hem volgut recordar aquests 25 anys, quart de segle, de la victòria de la COP a l'Ajuntament de Formentera, també la victòria de les forces progressistes, tant al govern balear com al Consell d'Eivissa i Formentera, ho hem d'anar deixant aquí. Isidro Torres, Enric Barot, Carmelo Convalia, Santi Ferrer i Pilar Costa, moltíssimes gràcies per participar.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
A vosaltres.
Gràcies.
Gràcies també.
Adéu, Santi, adéu, Pilar.
Adiós a los dos que estáis por ahí fuera.
I tornem...
Hasta luego, Carmelo.
Adiós, Pilar.
I tornem tot seguit amb la tertúlia ciutadana. Avui amb la Dolores Fernández Tamargo, Felipe Croche i na Pilar Castelló. Això és Ràdio Illa.